A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze d'aquest matí, Sí, anava a dir primer dimecres de mes. Ara, com a vegades no és el primer dimecres de mes, però avui sí que ho és, el primer dimecres de mes. Per tant, tornem a comptar amb la presència de la gent del Parc del Garraf. I avui doncs, tenim el biòleg, Josep Torrentó, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim el biòleg i, veure, avui és pregunta imprescindible. De fet, ell mateix ens ho ha dit. Avui m'ho preguntaràs, no? És que és més que evident que enguany, per primer cop des que doncs, fa uns quants anys es va posar en marxa l'experiència, doncs no hi ha aquesta Àliga TV que podíem consultar per internet. Sembla ser que el New Triat definitivament no ha acabat tirant endavant.
Sí, tenim tres possibilitats d'emetre a través de la web. Hi ha tres parelles d'àligues, el Garraf, això hem comentat en altres ocasions. Aquest any no ha estat justament un any dintre de lo normal en quant a meteorologia, en quant a temperatures, pluges, i tot ha anat una mica... L'ordre natural de les coses potser no ha estat el que era en altres anys. De fet, en alguns nius hem trobat que l'han fet abans i que han post abans, d'altres molt més tard. Hi ha hagut una certa revolució dintre del món de les àligues. Algunes d'elles, com comentaves, no han fet el niu allà on el solien fer sempre, sinó que s'han triat una altra ubicació. Algunes d'elles ja les coneixíem, unes altres són completament noves, ja ho comentarem després, això. I sí, malgrat tot això, una de les tres encara va triar el niu que solia triar, però van tenir mala sort en quant a la seva portada de nous exemplars.
Perquè, de fet, la parella d'àligues era una parella jove, havíem llegit, una parella jove que, a més, va pondre tard dintre del que és el marge en el qual doncs, les àligues acostumen a pondre dintre de l'any, i que... però pondre, va haver ou.
Sí, va haver ou, va pondre tard, exactament. Crec que va ser sobre el 19 o el 20 de març, i va haver ou, i vam tenir la mala notícia de que l'àliga es va menjar el seu propi ou. Crec recordar que va ser el 30 de març, a final de març, o sigui, un parell de setmanes després d'haver-lo post.
Això perquè pot passar? Hi ha alguna explicació que els tècnics doncs, pugueu aventurar aquest comportament?
Bé, bueno, primer de tot voldria dir que les imatges de com l'àliga es menja el seu propi ou estan penjades a la web i són accessibles pel públic que vulgui veure-les, i és un fet força inusual.
D'acord.
Però aviam, és un fet inusual perquè no és comú tampoc estar observant àligues directament amb càmeres durant tot el temps. Amb els coneixements que teníem fins ara sobre àligues, doncs eren observacions puntuals que es feien amb telescopis des d'una certa distància i no eren contínues. Per tant, s'ha estat també molt poc probable que algun observador d'àligues es vés trobat amb aquest fet.
D'acord. És a dir que ens podríem trobar davant d'un fet que sigui rar però no excepcional.
No, que... d'altres espècies d'ocells també... ho fan, però en l'àliga no s'havia observat abans aquest fet. Aquest fet, a què pot ser provat? Possible, debut? Doncs, no sé, nosaltres suposem que l'ou no es trobava en bones condicions, potser no era fèrtil, potser estava trencat en algun lloc que no es podia apreciar en la càmera, i quan l'àliga se'n va donar compte, doncs se'l va menjar.
D'acord.
És un instint natural, és aliment. Quan l'ou ja no és reproductor, passa a ser un aliment.
Ostres, és curiós, és a dir, clar, no, ells no tenen la consciència de que es mengen allò que és part d'ells, no?
No, perden l'instint i han acabat, clar, s'alimenten, són proteïnes.
De fet, són proteïnes que han generat ells mateixos, per tant.
Sí, exacte.
Absolutament, clar, és... De fet, els darrers dies, pel que vam llegir en el blog de l'Àliga, el comportament d'aquesta parella ja no era el d'una parella en un estat de reproducció normal, oi?
Sí, tenia alguns símptomes una mica estranys, però bueno, tampoc es pot afirmar quan es veu això que l'ou està malament. Sempre tendim a ser optimistes i vam esperar fins al final que es va produir aquest fet. De fet, aquest any també, gràcies a les càmeres, també, no les parelles del Garraf, la parella que tenim al Parc de Sant Llorenç, també hem observat un fet molt poc usual, que és que el mascle ha alimentat a la femella, a més dels polls. És a dir, en alguna ocasió el mascle, al portar a menjar, ha alimentat a la femella com si fos part de la seva cria.
Ostres.
Això no s'havia observat mai abans amb àligues.
Perquè lo normal és que la femella vagi a buscar a menjar i en aquell moment sigui el mascle el que es quedi al niu.
No, normalment però també es pot invertir. Normalment la femella es queda en el niu i el mascle va a buscar menjar. Però quan la femella té gana, durant poc temps el mascle es queda en el niu i surt la femella per menjar ella mateixa.
D'acord.
Però que el mascle supleixi la dieta de la femella no es havia vist mai.
És a dir, un altre descobriment gràcies a la presència d'aquestes càmeres, en aquest cas al Parc de Sant Llorenç.
Sí, sí, que segurament és un fet usual, però com que no s'observa contínuament a les àligues, si no és a través d'una gravació i una càmera que estigui instal·lada, doncs no s'havia tingut constància.
Entenem que molts afeccionats al seguiment d'aquestes àligues, que n'hi havia per tot el món, pel que tenim entès, molta gent doncs seguia amb interès les evolucions primer de la posta i després doncs del naixement del poll i de les primeres passes d'aquest poll, doncs clar, aquest any no tindrem aquesta possibilitat de seguir en directe la vida d'aquest nou poll.
No, però fins i tot els nostres amics japonesos ja m'han enviat algun missatge amb el sentit de preguntar si no tenim altres nius o altres imatges que oferir, i certament crea una addicció per moltes persones que estan contínuament mirant l'àliga. Sé d'algunes que se la posen com a fons de pantalla.
Ostres, és una cosa curiosa. Malgrat tot, això sí, totes les imatges enregistrades que s'han editat, no només d'aquest any, on la posta no ha estat reeixida, sinó d'altres anys, doncs són plenament consultables des de la mateixa web del Parc del Garraf, de la web de la Diputació de Barcelona, diva.cat/parcsn, i aleshores allà busquen el Parc del Garraf, ho diem sempre perquè l'adreça és molt llarga, però és més o menys fàcil de descobrir. El fet que la parella no hagi tingut sort o no hagi sabut tirar endavant aquest ou no vol dir res. L'any que ve hi haurà aquesta parella haurà de tenir nova posta.
Sí, bueno, de fet ara també les estem seguint i hem constatat que encara està la parella en el seu territori. Fins i tot tornen al niu de vegades, arreglen branquillons, com si encara hi haguessin les cries, els polls. Amb d'altres espècies podríem pensar en postes tardanes de reposició, però per l'àliga cuabarrada ara ja és massa tard i no esperem que ho tornin a fer. Però és important que la parella estigui conservant el seu territori de cara a l'any que ve.
D'acord. Aquesta seria, per tant, una de les possibilitats, però ens ha comentat en Josep que hi ha hagut altres parelles que han fet nius en llocs diferents o no esperats.
Sí, aviam, tenim una de les parelles que és, de fet, l'única que ha funcionat, que ara mateix fa 3 o 4 dies va tenir els polls ja, no sabem si 1 o 2, però va funcionar, estaven com a nous i ara té polls.
M'aturo un momentet, aquesta parella com la seguiu? A través també teniu algun dispositiu o va algun vigilant doncs per copsar com està treballant, com va?
Sí, doncs és el que anàvem. Aquesta parella té en el seu niu, on normalment nia, té una càmera, i aquest any ha aprofitat una altra ubicació, per tant allà no tenim càmera. Tot i que esperem tenir-ne quan acabi la temporada. Uh-huh. Actualment ho estem seguint a través d'un expert amb àlies que hi passa cada cert temps, ho fan amb telescopis, tal com havia dit abans, el mètode tradicional. Tenim també els nostres guardes que estan seguint tal com evoluciona, no tan sols aquestes, sinó les 3 o 4 que tenim en el parc. Uh-huh. I d'altra banda també la universitat està fent treballs, aquest any volen anellar els polls de totes les àlies que tenim en els parcs per fer-ne el seguiment i saber en el cas de mort de quins individus es tractava. Faran un estudi, que és el segon any que ho estan fent, i entre tots doncs tenim comunicació i ens anem informant de lo que cadascú veu.
Estan tots els individus diguem localitzats i numerats, podríem dir?
Tots... Sí, tots estan ben localitzats. Uh-huh. a nivell de Catalunya, i clar, tenen un seguiment, algunes parelles més que unes altres, però totes les dades biomètriques, més ben dit, les dades biològiques de posta, número d'individus, èxit que tenen de reproductor, tot això està comptabilitzat i de fet el Departament de Medi Ambient de la Generalitat és qui ho porta i ho gestiona.
D'acord. I al massís del Garraf quantes parelles tindríem ara?
He dit 3 o 4 perquè, aviam, estan nidificant a dintre del parc 3 parelles, però en tenim una altra que està fora, si bé té el seu territori de cacera dintre del parc.
D'acord.
Per tant, no sé si dir que en tenim 3 o en tenim 4.
De fet, el poll de l'any passat, el que vam estar mirant, aquest, em sembla que en Josep ens ho va explicar, és aquell que va tenir tan mala sort, oi? Que va acabar
al
centre de recuperació de fauna salvatge i després, quan el van alliberar...
Pensàvem, crec recordar que vam dir aquí que es havia electrocutat.
Sí, recordo, amb uns
però fills. Li van fer la biòpsia després de la seva mort. Uh-huh. I es va determinar que havia mort a causa d'impactes de perdigons.
Vaja.
Sí, m'ho han confirmat avui mateix també. És una notícia molt trist, perquè, bueno, tant una mort com l'altra és com a conseqüència dels impactes humans, però la segona mort ja és més premeditada.
Exacte, és a dir, en el primer cas, doncs, malauradament, les línies elèctriques hi són.
Sí, estan passivament i fan el que fan, però en el cas d'un impacte d'una escopeta, d'un tret d'escopeta, doncs ja és una cosa més greu, que està en mans judicials.
Anava a dir, perquè sent una espècie protegida és absolutament intocable l'àliga perdiguera.
Sí, és clar, però, però malauradament en el nostre país encara queda aquest concepte d'animal de carronya o d'un animal com a despectiu.
Sí,
no?
Com a dolent.
Sí. Uh-huh. I, no sé, que potser alguns pensen que pot fer la competència amb espècies de cacera, d'altres, no sé, igual si dona mala sort, pensen que dona mala sort, o associen amb temes estranys, com pot passar amb els mussols, els rats penats, que també són espècies que reben bastant per aquest costat.
Evidentment no se la va... qui li va etzibar la perdigonada no se la va endur com a trofeu.
No, es va quedar allà, en el peu d'una torre elèctrica.
A més, clar, aquesta era la curiositat. Mala sort, per tant, aquesta malaurada, cada dia que ve en Josep ens porta una novetat sobre el poll de l'any passat. Pobret, esperem que... Els polls dels altres anys sí que han tingut més sort?
Sí, tot i que no els seguim, perquè després, com que la parella és la mateixa, la que queda en el territori, el poll acaba migrant, i si no està marcat, doncs no sabem exactament on ha anat ni què ha set d'ell. Esperem que ara, amb el que fan els de la universitat, d'anellar-los, sabrem més informació, sabrem si els polls tornen prop de l'àrea d'on han nascut, si es dispersen, i no sé, quin és el seu cicle vital.
Perquè no se sap ben bé on, cap a quina zona van, si van cap al sud d'Espanya, si van cap a on...
Normalment hi ha un gran agrupament de polls de cua gavarrada cap a l'entrada de l'estiu, que van cap a la zona de Lleida, a les planes de Lleida, allà hi ha bona cacera, normalment hi ha conills, hi ha perdius, i d'allà es dispersen, suposen que cap al nord d'Àfrica, però són suposicions, tampoc està molt demostrat aquest fet.
D'acord, és a dir, no s'han aïllat lo suficient com per fer un seguiment estricte de les rutes que segueixen aquestes espècies. Per tant, tenim tres nius amb càmera, si no recordo malament que ens has comentat, sí. I bé, esperem que l'any que ve...
Ah, un fet que volia comentar.
Endavant.
Potser fa 6 anys, es va veure que un dels nius estava situat en una ubicació un tant perillosa, perquè estava a punt d'enfonsar-se, no tenia molt bona estabilitat el lloc, i es va decidir fabricar un niu artificial, una plataforma artificial, no un niu artificial, una plataforma metàl·lica que la van instal·lar els escaladors dels agents rurals de la Generalitat, i doncs pensant que no havia tingut èxit perquè va estar allà aquests 5 o 6 anys, 4 o 5 anys potser fa, no va ser utilitzat, però aquest any és el primer cop que el niu que us he comentat abans, que havia canviat d'ubicació, l'han fet servir. Han anat justament a la plataforma que van posar en un altre indret i han allà han fet el niu i ha funcionat, ara tenen els polls.
D'acord, no se'n refiaven.
No, han canviat.
Tots els nius estan per una zona més o menys similar? Estan...
Bé, els nius busquen penya-segats, les àlies són molt territorials, lluiten pel seu territori, per tant, estan, no diria equidistants, però estan en funció de la quantitat de menjar que té cada territori.
És a dir,
si tenim molt menjar en un territori, segurament els nius estaran més agrupats perquè s'ho poden permetre, però si hi ha poc menjar seran molt més extenses les zones.
És a dir que en principi les parelles no interactuen entre elles.
Sí que interactuen guardant els límits del seu territori, de vegades les veu batussant per l'aire i interaccionant, esclar.
D'acord.
I amb d'altres espècies també, aquí en el Garraf tenim un pas molt important d'aus rapinyaires migratòries i de vegades se les ha vist interactuar amb les migratòries perquè també s'hi posen i ho agafen com una interferència.
D'acord. És un altre aspecte a tenir en compte. Per tant, doncs, en resum, el que els comentàvem, aquest any no hi ha poll en directe, per dir-ho d'alguna manera. Tot i això, doncs, l'experiència continua, hi ha grups de la universitat que estan estudiant el comportament i que en principi permetrà, doncs, de cara a l'any vinent, quan torni a venir la temporada de posta, de posar encara més material tecnològic, podríem dir, a disposició dels investigadors i dels curiosos que puguin seguir-ho a través d'internet, oi?
Exacte.
Doncs aquest és un dels aspectes, ja hem parlat extensament de les àligues perdigueres, llegíem fa uns dies de la Diputació, del correu que envia la Diputació, que el Museu de Gavà ha organitzat unes jornades de divulgació científica Descobrim el Garraf. Unes jornades que en 3 sessions es van veure diversos aspectes com l'origen, les amenaces o perspectives de futur de la fauna enguany, que és l'any internacional de la biodiversitat. El museu pretén reflexionar, diu la nota, sobre com es poden fer per conservar una biodiversitat tan característica i interessant com la del Garraf. De fet, hi ha hagut 2 sessions, el 21 de març, origen i evolució de la biodiversitat al Garraf, i 25 d'abril, espècies invasores, una amenaça a la biodiversitat. Encara queda una tercera, el 23 de maig, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat. Josep Torrentó, hi ha estat en aquestes jornades?
Sí, justament la setmana passada vaig fer una conferència sobre el segon dels temes, que és el tema que afecta a les espècies invasores, i bé, vam tenir una bona participació i després es va fer una visita al camp ensenyant una mica quines espècies. Les animals són molt difícils de trobar, però les vegetals sí, estan allà i s'hi pot arribar fàcilment.
D'acord. Doncs bé, les jornades sobre biodiversitat, tenim un entorn amb força biodiversitat?
tenim molta biodiversitat, tanta que fins i tot encara no l'hem acabat de trobar tota. Hi ha zones del Garraf que estan molt poc estudiades i estem fent esforços en aquest sentit, tot i que no tenim molt pressupost per dedicar-hi, el poc que tenim ho estem fent servir amb això. D'altra banda, tenim també una lacra bastant amenaçadora, que són les espècies invasores, que el Garraf, pel fet d'estar envoltat de nuclis amb població humana bastant densos, doncs hi tenim bastant impacte. Aquestes espècies, les més importants portades per l'home, són els gats i els gossos. Tenim força gats en el Garraf i gossos no n'hi ha tants, però també n'hi ha i causen els seus perjudicis.
Anava a dir, són espècies invasores, gats i gossos.
Les considerem espècies invasores i, per tant, estan afectant a la nostra biodiversitat natural.
D'entrada, amb gats i gossos, si els detecteu, els localitzeu, què en feu? Els tracteu de capturar?
No, nosaltres no capturem. Nosaltres, la competència sobre aquest tema de gats i gossos i d'altres invasores la tenen els ajuntaments. Per tant, el que fem és notificar-ho a l'ajuntament.
D'acord.
Però és molt difícil capturar-los, és molt difícil i molt car poder-los capturar.
Per tant, si hi són, hi són.
Si hi són, hi són, i poca cosa podem fer. Només podem avisar la gent de que no els alliberin en els parcs naturals i ni en lloc.
Endavant,
el problema amb dels gats no és que els alliberin, sinó que moltes vegades se'n van de casa i entren en el parc i és allà on cacen. Els gats són, potser, des del punt de vista d'afecció a la fauna salvatge, més agressius que els gossos, perquè els gats van a matar i de vegades no maten per menjar, sinó que maten com a entreteniment, perquè li és natural en el seu instint, són felins i tot allò que es mou i és petit, doncs els atreu i ho ataquen. En canvi, els gossos, si de vegades formen bandades, van junts, moltes vegades són gossos que s'ajunten i que realment viuen en cases i s'han escapat o els han deixat sueltos i per la nit van a caçar i després tornen, però de vegades també s'han trobat bandes de gossos que ja són fixes i que estan ensilvestrats i aquests esdevenen força perillosos.
Anava a dir, el principal greuge sobre l'entorn que poden ocasionar aquestes espècies, especialment gats i gossos, és aquesta cacera incontrolada que porten a terme?
Sí, sí. S'han fet diversos estudis sobre el tema fauna. Els més recents es van fer a la zona d'ampliació del Garraf, per la zona de Sitges i de Vilanova i la Geltrú i més cap a Olèrdola,
on hi ha més urbanitzacions i per
sí,
tant...
Sí. És una zona molt estreta que està envoltada d'urbanitzacions. I en allà es va veure que aproximadament un 80% dels carnívors que habiten el Garraf són gats i gossos. I la resta són o genetes o fagines. O genetes o fagines o mosteles. Però si tenim en compte que la geneta també és una espècie invasora que va venir del nord d'Àfrica fa 500 anys, doncs ens queda una quantitat de carnívors autòctons que realment és molt petita.
Evidentment aquests carnívors autòctons han de lluitar i tenen una clara competència respecte d'aquests altres que invasors que a més van a menjar-s'ho tot.
Sí, sí, els gats sobretot, com he dit abans, fan, clar, mengen ratolins, mengen tots els mamífers més petits. I els gossos també cacen, doncs, el que troben. També queden les guineus. De guineus no tenim cens, però la guineu, en canvi, és una espècie que sí que n'hi ha, tot i que l'estan caçant i estan fent minvar la seva població de vegades sense calga.
És protegida la guineu?
No, en absolut. La guineu no és protegida i pot ser objecte dels plans cinegètics, pot ser objecte de ser caçada. Clar, com que no es fan censos de guineus, no sabem en quina població comptem i no podem controlar-ho o regular-ho.
I què es pot fer per protegir aquesta biodiversitat? És a dir, si tenim doncs, totes aquestes amenaces d'espècies invasores que estan entrant en el parc, com es protegeix la biodiversitat?
És molt difícil a hores d'ara, perquè en la globalització i el canvi climàtic, que també ha tendit a afavorir una mica l'augment de temperatures, entre les dues coses actualment és molt difícil. Aviam, recordem la filoxera. La filoxera és una de les espècies invasores que vam tenir fa molts anys, que va entrar per Girona i es va anar estenent també per Algeciras. Vam tenir dos focus d'entrada a la península, a part del tercer de Portugal, i al final va acabar estenent-se. Això va ser ja com a conseqüència de la globalització, perquè es van incorporar planters procedents d'Amèrica i per tant va ser degut al transport. A hores d'ara la globalització està molt més estesa, la gent a casa seva té espècies de tot tipus, incloent els rèptils que abans comentàvem, i no tothom està disposada o és capaç de conservar aquests exemplars durant tota la seva vida. Alguns exemplars sobreviuen als seus propietaris, d'altres cansen els propietaris i d'altres causen danys i senten la necessitat d'alliberar-se'n d'ells. I el camí més fàcil quin és? Doncs deixar-los a la natura, perquè pensen que d'aquesta manera no els maten i poden tenir una possibilitat de supervivència. Clar, la gent estima les seves mascotes. I això és un problema per nosaltres.
Exacte. Per tant, si algú es vol desfer d'alguna espècie, què ha de fer?
Sí, lo que haurien de fer ja és no tenir a casa espècies que no siguin les típiques que són de domini públic, les espècies...
Gats i gossos.
Gats i gossos. I
les domèstics, més. Animals domèstics.
I coloms i algun ocell, però anar més enllà és un problema, perquè després, si se'n desfan, doncs es troben que estan en un lloc que no és el seu. De tota manera, amb el cas de rèptils, caimans i tota mena de dracs i d'animalari d'aquest tipus, doncs es pot anar al zoo o amb algun centre com és el... Si són rèptils, en el CRARC, al centre de Masquefa, o no sé, els gats i gossos es poden deixar a la gossera i que els adoptin allà.
Evidentment, es poden fer diverses opcions abans d'alliberar-lo, allò que es busqui la vida.
Sí, s'ha de tenir en compte que quan s'allibera un animal domesticat a la natura, pateix perquè ha de sofrir un procés d'adaptació i no va directament a menjar, sinó que el més probable és que es mori i els que sobreviuen doncs malviuen tota la vida, estan en competència.
Això és un altre aspecte a tenir en compte. Aleshores, hem parlat com a espècies invasores de gats i gossos, també ha esmentat en Josep la filoxera, però entenem que espècie invasora pot ser qualsevol, també espècies vegetals, herbívors, sí. Petits mamífers...
Sí, de molt conegudes. La cotorreta de pit gris, per exemple, que està niuant a les palmeres, en molts nuclis urbans, també entra cap al parc, en part... Hi ha espècies... El mosquit tigre és una altra espècie invasora que crec que ha arribat a Sitges, oi?
Sí que n'havíem tingut.
A Vilanova i la Geltrú jo entenc que sí, però sí. No ho sabia.
I ens sembla, ara jo també parlo de memòria, però diria que sí.
Doncs la tenim també en el parc, és una espècie... És un mosquit que tothom coneixia les molèsties que ocasiona i és molt difícil de combatre. Pensàvem que no aguantaria els hiverns amb gelades durs, però els ha aguantat i ben bé que el tornem a tenir ara. Tenim espècies vegetals. En el cas del garraf no hi ha invasions molt extenses, però hi ha focus que en el futur podrien ser importants. Tenim una espècie que es diu Senecio angulatus, que prové de Sud-àfrica, que es fa servir molt en jardineria, és una espècie així, és una mica amb la fulla crassulenta, grimpan, que té una flor molt bonica de color groc, quan floreix forma una gran superfície groga, es fa servir a les tanques, sobretot de moltes urbanitzacions, I aquesta espècie, clar, al tirar els restes vegetals de, després de tallar-la o de podar-la, rebrota i es va escampant. Es va escampant en lentitud, però sobreviu molt bé i comença a ocupar ja zones bastant importants. És una espècie que, com que té una substància tòxica a les fulles, no es pot pasturar, el ramat no se la menja, i arreler pot arribar a grimpar per sobre dels pins i és molt difícil d'eliminar després, perquè només que en quedi un fragment torna a sortir. Té aquest tipus de problemàtica. Després tenim altres espècies provenents de la jardineria, o la típica atzavara també, que n'hi ha per tot el Garraf, que abans es plantava a la vora de masies, però que com que s'han abandonat les masies i ningú les cuida, doncs s'han anat estenent. La figa de moro també, per la zona litoral, també déu-n'hi-do els llocs on la trobem. En fi, tenim un seguit d'espècies d'aquest tipus.
És curiós com espècies que venen de fora demostren més adaptabilitat al terreny que les autòctones, en molts casos.
Normalment és així. Si no té impediments climàtics o reproductors, com en el lloc on s'instaura no té enemics naturals, doncs ho fa amb molta força, més que no pas les espècies autòctones.
I en aquestes jornades que dèiem que ha organitzat el Museu de Cabans, queda encara una tercera, que serà el proper 23 de maig, amb el títol Els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat del Garraf. El títol és prou interessant, suposo, per un biòleg.
Sí, m'agradaria assistir a aquesta conferència perquè serà interessant. La temàtica ho comporta. Però suposo que anirà en la línia d'un augment de les espècies invasores, perquè la bondat del clima convida a que millori la supervivència d'aquestes espècies.
De fet, fa anys a la zona d'Olivella s'havia portat a terme un estudi de diversos anys amb uns panells que tapaven el sol, si no recordo malament, sobre precisament per tenir en compte els efectes que estava causant aquest canvi climàtic i l'efecte hivernacle sobre les espècies. Al final suposo que va haver fins i tot conclusions d'aquell.
Sí, aviam, encara està funcionant aquest projecte. Va canviant de nom i va canviant una mica la temàtica per adaptar-se a les noves circumstàncies. Darrerament aquest any em consta que van fent l'aire un globus a la Casa de Colònies de Can Grau, amb el permís dels que porten la Casa de Colònies, i era per captar compostos volàtils que poden afectar en l'efecte hivernacle, que poden intervenir en l'efecte hivernacle. Volien fer una mesura d'aquests compostos amb un perfil vertical i van enlairar aquest globus, i em consta que van venir experts internacionals amb el tema i va tenir bastant de reconeixement al tema. Les conclusions encara no les coneixem, perquè va ser una cosa molt recent, va ser el mes passat, això.
En qualsevol cas, preocupen al parc una cosa doncs tan a mig llarg termini com el canvi climàtic sobre la gestió?
Sí, perquè aquest canvi climàtic ens està portant a un canvi també en la biodiversitat. Normalment la fauna i flora autòctona estan minvades per l'efecte de les invasores i pel mateix efecte del canvi de clima, perquè no és exactament les mateixes condicions en les que es van adaptar i per tant perden força, i les espècies que estan més cap als límits doncs són les que anirem perdent en el futur.
Doncs recordem, serà el 23 de maig al Museu de Gavà, aquesta darrera de les xerrades.
Crec que és un diumenge, i després d'aquesta xerrada sempre hi ha una sortida al camp força interessant.
Correcte, és diumenge, ho acabem de consultar. 23 de maig, per tant, efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat del Garraf al Museu de Gavà. Falten 13 minuts per arribar a les 11 i encara teníem un altre tema pendent per parlar amb en Josep Torrentó, amb el biòleg del Parc del Garraf. Ens comentava en Josep que fa uns dies van passar per Barcelona un grup d'estudiosos gairebé de màxima categoria mundial sobre el món dels rèptils.
Sí. Van fer el míting que fan anualment els conservadors de rèptils de tots els zoos del món. El van fer a Barcelona aquest any, és rotatiu, crec que l'any que ve toca a Praga. No sé on el van fer l'any passat, la veritat, però aquest any toca de Barcelona. En Cabat van estar explicant les seves línies d'investigació i de conservació i van fer una conferència força interessant sobre el dragó de Komodo, l'illa de Komodo d'Indonèsia, que és un projecte que tenen conveniat entre diferents zoos del món. En el zoo de Barcelona tenen dos dragons que són mascles, que els hi van donar fa poc. És molt interessant anar-ho a veure. I estan intentant la reproducció en captivitat d'aquesta espècie que està gairebé en extinció. Va ser molt il·lustrativa, van dir que hi havia tres tipus genètics de població i la manera en què tenien planificat de tornar-lo de revifar les espècies a través de lo que es reproduïen els zoos. I bé, va ser un acte d'inauguració força interessant per a aquest tipus d'activitat.
I aquesta gent va passejar pel Garraf.
Sí, després en el final d'aquest míting van estar una setmana, no, menys 3 o 4 dies, van venir al Garraf per veure, per ells era molt interessant el tema de la tortuga mediterrània, el pla de reintroducció de la tortuga mediterrània, que fa molts anys que portem al Garraf, i vam estar buscant tortuga mediterrània en zones alliberades. Vam aprofitar que els teníem aquí perquè la tortuga mediterrània és molt difícil de trobar i d'aquesta manera estan i ells, que són grans experts en el tema i saben buscar-les, van fer una mena d'inventari de com havia anat el darrer alliberament que van fer l'any passat. D'aquesta manera tenim una mica d'estadística de quantes van sobreviure, quantes no i què va passar exactament. Com que érem bastanta gent, es van dispersar pel territori, van anar trobant tortugues que les anàvem anotant, el seu estat... I...
Perquè estan totes anellades. El que no porten són transmissors, eh?
Sí, porten marques, estan totes marcades, evidentment, per si algú se les troba, que sàpiguem d'on ve i què havia passat.
Però clar, evidentment se les ha de buscar. No...
De tota manera, si algú es troba una tortuga en el camp, a no ser que estigui al mig d'una pista i pugui ser atropellada, que no la toqui, que la deixi estar, i la poden admirar, però sense molestar-la.
D'acord. Doncs aleshores, i quina impressió se'n van endur aquests experts a nivell mundial?
Van sortir encantadíssims. Fins i tot es va trobar una tortuga, una femella bastant gran ja, que devia tenir uns 20 anys o així, que estava recent atropellada per un cotxe, amb la closca mig esclafada, i com després anaven al centre de Torrefarrusa de la Generalitat de Rehabilitació de Fauna Salvatge, doncs se la van emportar, els vam enviar la tortuga a través d'ells i la van portar perquè la curessin, i actualment es troba a Torrefarrusa. Suposo que aquesta tortuga, que avui m'han dit que encara està en estat bastant crític i no saben quin serà el seu futur, la passaran al centre de Masquefa del CRAR, que és allà on realment es tracten aquesta espècie.
D'acord, perquè és un... probablement deu ser el principal dels problemes que tenen aquesta espècie, oi? Els atropellaments.
Sí, els atropellaments i els grans incendis. Els grans incendis poden provocar grans massacres de tortugues i eliminar la població completa. Per això en el Garraf, ja ho han comentat en altres ocasions, hem fet diversos nuclis que estan dispersos per donar una mica més de marge de seguretat en el cas de que hi hagués un incendi.
Val a dir que fèiem abans la broma amb en Josep, el tema dels rèptils tornarà ara a revifar, perquè des de que TV3 torna a projectar aquella sèrie dels rèptils que intenten invadir la Terra, serà, sí, fa 20 anys va bé, ens ho comentava en Josep, oi? Una sí, mena d'eufòria, que tothom volia rèptils a casa.
Sí, el fet d'apropar la gent en el món dels rèptils fa que se sentin més simpaties, o antipaties en alguns casos, però el cas de les simpaties és el més perillós per a nosaltres, perquè la gent tendeix a adoptar espècies similars a lo que veu, i després, clar, un dia o altre, és el que dèiem, se'n cansen o tenen problemes amb la seva mascota i acaben alliberant-la en llocs on no ho han de fer.
És a dir, el consell del biòleg seria, d'entrada, no, oi?
D'entrada, no. Aviam, si la gent fos perfecta i sabem que l'han de conservar fins que es mori la mascota dins de casa, doncs no hi ha cap problema. Però la gent normalment té la seva vida i en alguns moments doncs, no s'ho poden permetre i és quan apareix el problema.
Perquè tenir cura d'una bestiola d'aquestes és complicat? S'ha de... Necessita molts recursos, molt de temps, molta alguna cosa, molt espai?
No, justament els rèptils no donen problemes. Potser per això s'adopten amb tanta facilitat. Uh-huh. Una tortuga doncs és un animal simpàtic, és manso. No, bé, ara no em voldria pas fer propaganda, però i fins i tot sembla com si conegués el seu amo, però en realitat no és així, sinó que va sempre atreta per l'instint del menjar. Però, aviam, el problema és que no es pot tenir tota la vida la tortuga fins que es mori. De vegades hi ha animals que són supervivents als seus amos i tenen un marge de supervivència més ampli. I què en fem d'aquests animals quan queden sols?
Aquesta és una. I més enllà de les tortugues, altre tipus de rèptils, llangardaixos, dragons...
Són animals que no són els típics animals domèstics que hem tingut sempre, gossos...
Ja no parlem de serps, que també es van posar de moda en alguna època, que la gent volia tenir serps.
També. Si volen tenir serps, doncs que tinguin escurçons, que tinguin culebres, que tinguin les serps del territori, perquè en cas de que s'escapin o les alliberin, doncs almenys no crearan problemes de amb la biodiversitat.
Algú vol tenir un escurçó a casa?
No sé. Els escurçons són animals que fan la seva funció a la natura.
A la natura sí, però no sé si dintre d'una casa...
Suposo que els que els agrada tenir rèptils...
Sí, no, clar, doncs, evidentment. Ha d'haver gustos per tot.
Hi ha iguanes, hi ha tota mena de... Hi ha camaleons, hi ha
sí, però tota mena d'animals. Tots aquests són de lluny.
Sí, sí, sí. Per sort, la major part dels animals que s'alliberen acaben... depredats pels animals autòctons, però n'hi ha alguns que sobreviuen.
Uh-huh. I això pot ocasionar, el que comentàvem abans, un risc sobre la biodiversitat dels espais naturals, uh-huh. Doncs, simplement per la supervivència.
Per competència uh-huh. o per invasió de l'hàbitat, com passa amb les plantes, que de vegades la canya americana, per exemple, és una altra invasora molt coneguda i creix amb tanta densitat que impedeix que d'altres plantes puguin desenvolupar-se dintre de les seves colònies. Uh-huh. Per tant, és un problema d'espai.
El fet de tota manera d'aquestes espècies invasores, clar, és un fet inherent al procés històric. Abans ens comentaves, no recordo quina espècie era, que fa 500 anys que es va estendre en el territori. Mm-hmm. Clar, una espècie de fa 500 anys l'hem de considerar encara invasora?
Clar, hi ha gent que pensa en un sentit i gent que pensa en l'altre, no? Mm-hmm. No sé, és una polèmica que sempre surt.
Sí, el debat està obert en el sector,
està obert
en els científics.
El mateix passa amb moltes tortugues d'aigua, la tortuga d'estany, per exemple, en el territori de Catalunya, uh-huh. o en d'altres espècies que no se sap molt bé si considerar-les autòctones o no. Per exemple, la tortuga de Rierol en el parc del Foix. Clar, el pantà del Foix és un pantà relativament nou.
És artificial, és un espai artificial. Uh-huh.
En allà hi ha tortuga de Rierol. Doncs què fem? Considerar que no és autòctona o que és autòctona?
Clar, en el fons el pantà està allà i estarà doncs, pels segles dels segles, en principi.
El pantà del Foix es va trobar, ja s'ha trobat dos cops, un exemplar, sempre el mateix, perquè està marcat, de tortuga d'estany. Uh-huh. Aquesta tortuga és relativament rara a Catalunya i el segon cop que es va trobar se li va fer l'anàlisi genètic. I què va sortir? Doncs va sortir com a resultat que és una tortuga procedent d'Andalusia. Per tant, aquests animals, si no sabem més informació, doncs és molt difícil de dir clar. Si són autòctons o no són autòctons.
Doncs és un altre dels aspectes, sobretot el missatge ha de quedar força clar, que la possessió de qualsevol mascota, de qualsevol animal, doncs genera unes obligacions que es perllonguen per tota la vida d'aquesta mascota. I a partir d'aquí, doncs, si no estem segurs de poder complir aquestes obligacions, el que no hem de fer mai és tenir aquestes mascotes. Potser aquest seria el missatge final, un missatge que val per rèptils i val per gats i gossos.
Sí, de fet, sí, i fins i tot per plantes. Si m'apureu, s'ha de tenir cura amb les plantes, les restes de poda, de no tirar-les pel camp i portar-les a la deixalleria o allà on s'hagin de portar, que allà les tractaran.
Sort que les àligues perdigueres no són mascotes, si no també en parlaríem de problemes amb elles. Un minut per les 11 del matí, Josep Torrentó, biòleg del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vostès, doncs, deixem el Parc del Garraf fins al mes vinent i deixem també aquest matí a nosaltres, 5 minuts, notícies en Com Ràdio i després els llibres amb la Rosana Lluch. Fins ara.
Cel, cada dia, al matí, amb nosaltres.